Ràdio Calella. FM.
Són 8:15.
L'Info Vespre. Edita i presenta Oriol Leo.
Comencem l'Info Vespre. Ho fem amb els titulars. Avui a l'Info Vespre comencem parlant de l'Iron Man i des de diverses vessants. Primer lloc, la cobertura mediàtica que se'n farà. Ens centrarem en la televisió central de la Xina, el canal CCTV5, que aquests dies està cobrint aquesta cursa. Avui hem anat fins al far de Calella, on es feia una presentació de la ciutat a dues periodistes d'aquest canal i hem parlat amb elles. De seguida les escoltarem. També parlarem, evidentment, de la vessant esportiva d'aquesta prova, que comptarà amb la participació de 2.400 triatletes, superant en gairebé un 10% la participació registrada l'any passat, el 2016. Un Ironman que també té una altra vessant, que són les afectacions en la mobilitat. La prova esportiva d'aquest diumenge provocarà algunes afectacions. El trànsit de la Nacional en direcció a Barcelona es desviarà cap a l'autopista a l'alçada del Rierany dels Frares, just a l'entrada de Calella. Però direcció Girona no es desviarà ni es podrà circular normalment per la carretera. Comentarem totes les afectacions a l'Infovespre. No deixarem de parlar d'esport, però amb un caire més social, perquè les pistes de la zona esportiva de la Muntanyeta han acollit avui aquest matí la primera cursa contra la fam a benefici de l'ONG Acció contra la Fam. Ha estat una iniciativa conjunta de dues escoles de Calella, l'Escola Pia i l'Escola Freta. Parlarem dels 25 anys que fa del gol de Koeman a Wembley, el gol que va donar la Copa d'Europa al Futbol Club Barcelona, la seva primera Copa d'Europa. En parlarem amb un calellenc que hi va ser. Escoltarem com ho recorda Francesc Subirana. Subi. També altres qüestions seran notícia a l'Infovespre d'avui, com per exemple que un jutjat de Barcelona ha condemnat a l'ICS, l'Institut Català de la Salut, a indemnitzar amb 207.000 euros a una pacient que va quedar incapacitada després d'haver-se sotmès a una operació de pedres a la vesícula a l'Hospital de Calella. Farem un repàs a l'agenda cultural amb els diferents actes que es faran aquest cap de setmana a la ciutat de Calella, més enllà dels esportius, però també farem un repàs a l'agenda esportiva demà de Salvador Itxart. Doncs bé, comencem, com dèiem, la televisió central de la Xina, concretament el canal esportiu CCTV5, està cobrint aquests dies l'Ironman 70.3 Barcelona. Avui han fet un tour per instal·lacions esportives de Calella i per llocs emblemàtics. La primera parada l'han fet al far i allà els han explicat els detalls que fan de Calella una ciutat ideal per practicar-hi esport i fer una vida sana. La marca Ironman, fins ara nord-americana, ha passat a mans xineses i això ha despertat interès per aquest triatló al gegant asiàtic. Per això han vingut a Calella la tècnica i càmera Wang Xiaomeng i la periodista Li Anyuan. Marxaran de Calella diumenge i ja tenen data pel proper viatge a la ciutat, per finals de setembre a principis d'octubre, per gravar l'Ironman. La televisió central de la Xina és el grup públic de televisió de la República Popular de la Xina i una de les majors empreses de comunicació de l'Àsia. L'empresa depèn directament del Consell d'Estat de la República Popular de la Xina. L'oferta de CCTV comprèn 20 canals nacionals i internacionals que es poden sintonitzar en obert, per cable, satèl·lit i en línia. L'emissora principal és la generalista CCTV1, fundada el 2 de setembre de 1958, que emet una programació basada en ficció, informatius i entreteniment. Hem parlat amb la redactora de CCTV5, que és el canal esportiu d'aquesta casa, Li Hanyuan, gràcies a la traducció del director del Centre de Promoció de l'Agència Catalana de Turisme a la Xina, Antoni Li. Aquesta ha estat la nostra conversa des del far de Calella i la periodista comença explicant la importància mediàtica del canal on treballa.
Ella, su apellido es Wang, trabaja en el canal Deportes de la Televisión Central de China, que es el único canal de nivel nacional que transmite los Juegos Olímpicos, la Champions League, los Juegos Asiáticos para todo el territorio de China.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, digo, que os han enseñado por ahora de la ciudad de Calella?
Después de la presentación nos enteramos de que Ironman Barcelona se hace aquí en Calella, aunque está a menos de una hora de coche de Barcelona ciudad, pero parece que es una tarjeta de visita en el mundo de turismo más deporte para Barcelona.
¿Y qué os parece la ciudad, el mar, la ciudad, la montaña, las posibilidades que tiene Calella a la hora de acoger competiciones deportivas?
A mi parecer, Calella ha sido una ciudad pionera, digamos, en poner turismo más deporte. Es que ahora en China, precisamente en esa época, empezamos a hablar de turismo más deporte, para hacer pueblos de característicos deportivos. Entonces, después de esta primera visita con Calella, me parece que aquí es una ciudad con mucha energía positiva.
Y por último, ¿cuál es la cobertura que vais a hacer del Ironman? ¿Qué es lo que vais a enseñar y de qué forma? ¿Con un reportaje? ¿Con noticias? ¿Cómo vais a explicar en China el Ironman de aquí Calella?
Es que en nuestro canal tenemos un programa semanal que se llama Momentos Top. Es para contar las experiencias, sobre todo en el mundo deportivo, de unos jugadores o atletas de élite, pero no profesionales, sino amateurs. Entonces, como ahora ya tenemos entre 5 y 7 atletas chinos apuntados a la competición del octubre, Ironman 140, entonces vamos a grabar su experiencia, no solo en esta competición, sino también las experiencias en el pueblo de Calella, en gastronomía. Aparte, digamos, del Ironman, a ver si ellos también practicaran varias lo máximo posible, todas las posibilidades que ofrece
Calella.
Pues muchas gracias. Thank you.
Gracias.
Més qüestions relacionades amb l'Ironman. Parlem d'un nou rècord de participació en aquest mig Ironman Barcelona. Aquest triatló internacional en la modalitat de mitja distància comptarà amb la participació de 2.400 triatletes, superant en gairebé un 10% a la registrada en l'edició del 2016. Esportistes que hauran de completar un recorregut que us portarà per paisatges costaners i de muntanya amb un circuit especialment exigent en la bicicleta, per penjar-se l'anhelada medalla de finisher. El director de l'Ironman Espanya i Portugal, Agustí Pérez, ha detallat els triatletes però que competiran al 70.3 Barcelona. Hi haurà el defensor del títol i actual plusmarquista de la prova, Patrick Nilsson.
Està Jan Frodeno, que és el campió de dos vegades campió de Hawaii i l'actual campió de Hawaii, Frederic Valdierde, també, que va ser campió de Hawaii l'any 2014, diria jo. Tenim l'actual defensor del títol, tant del mitja distància com al llarga distància, el Patrick Nilsson, que va deixar una impressió increïble. I bé, tenim la gran esperança de veure el nostre gran Ivan Ranya, no?, que és un referent mundial i campió del món.
En categoria femenina, Ironman Barcelona comptarà amb la participació de Camila Pedersen. Ella va ser la primera guanyadora del 70.3 Barcelona l'any 2014 i va tornar a competir a casa nostra quan s'havia recuperat d'un coma com a conseqüència d'un accident mentre s'entrenava. Tornarà a passejar el seu carismàtic somriure pels paisatges almaresmencs.
Tenim a la Camila Pedersen, una coneguda per nosaltres, a la quasi local, podríem dir, a l'Eva Buti, que ja viu aquí, la primera competició després de ser mare. També està la Leanda Cates, que és també una guanyadora de Hawaii de fa uns anys. Emma Payan, o sigui, el nivell estructuralment parlant de professionals és increïble.
El 70.3 Barcelona tanca un cartell de luxe per la prova de mitja distància que, igual que la de l'octubre, gaudeix d'una consolidació absoluta en el calendari internacional. Diu Agustí Pérez que l'organització s'ho treballa de valent per oferir una experiència al participant immillorable basada en la qualitat i en la seguretat.
Circuits completament tancats al trànsit, controlats, amb tot el personal necessari, serveis d'emergència de primer nivell, tot l'estaf que treballa està dimensionat per al públic, tant al públic, la gent que competeix com pel públic que ve a veure. Fins i tot Calella crec que podríem dir que està en el top a nivell mundial d'aquests serveis que oferim. Munta una de les millors arribades i part posterior de quan acabes la carrera.
I parlant encara de l'Ironman, cal estar atents a la possible coincidència de l'Ironman del setembre a l'octubre, vaja, amb el referèndum d'independència, perquè 1 d'octubre sona amb força aquestes últimes hores com a data en què es podria convocar el referèndum d'independència a Catalunya, i això faria que una jornada de gran transcendència històrica coincidís amb la prova estrella del calendari Ironman a la península, un fet que no ha passat per a l'organització del triatló, que desplega per aquesta modalitat de la prova un dispositiu logístic molt important, sobretot pel que fa a la mobilitat per carretera. Agustí Pérez, amb declaracions a Ràdio Calella, ha admès que estan damunt del tema i que a hores d'ara veuria complicat algun canvi de dates.
I evidentment, bueno, hem comentat a nivell intern i a nivell polític farem, bueno, aquell treball d'assabentar-nos de com està aquesta situació. Sabem del moment i sabem de la importància, però a la vegada també sabem que més de 10.000 persones vindran a Calella i llavors, bueno, entre tots entendre què és el millor per tothom i com ho podem vehicular. Que pensem en vols d'avió, pensem en hotels, pensem en multitud de qüestions que estan reservades de molt de temps i que l'impacte que podria tindre sobre la localitat, doncs, seria increïble, no seria positiu.
I és que la prova esportiva d'aquest diumenge provocarà algunes afectacions en la mobilitat, també, no tantes com a l'octubre, però sí que n'hi haurà també a la nostra ciutat. El trànsit de la Nacional en direcció Barcelona es desviarà cap a l'autopista a l'alçada del Rierany dels Frares, just a l'entrada de Calella, però en direcció a Girona no es desviarà i es podrà circular normalment per la carretera. On no es podrà passar amb el cotxe serà pels carrers Anselm Clavé, Passeig de les Roques, Montserrat, Vall de Roure, Joan Maragall i Vall de Venedor, entre 6:45 del matí i 3 de la tarda. També hi haurà certes bosses d'aparcament que quedaran bloquejats entre 6:45 del matí de diumenge i fins que no finalitzi la prova ciclista, al voltant de les 3 de la tarda, no hi podrà haver vehicles aparcats al Rierany dels Frares, a Anselm Clavé, Passeig de les Roques, Montserrat, Vall de Roure, Joan Maragall i Vall de Venedor. A les 3 de la matinada del diumenge se'n retiraran els cotxes que la grua trobi aparcats en aquests trams i els aparcaments de les Palmeres, la Renfe i el Camí de la Platja. Els cotxes que hi hagi estacionats no podran moure's fins que s'acabi l'Ironman.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Canviem ara de qüestió. Les pistes de la zona esportiva de la Muntanyeta han acollit aquest matí la primera cursa contra la fam a benefici de l'ONG Acció contra la Fam. La marxa contra la fam consisteix en que els alumnes van fent voltes a les pistes durant 15 minuts. Per cada volta que fan, els padrins de cada alumne, normalment són els pares o alguns familiars, aporten una quantitat que ara es destinarà a projectes socials que impulsa Acció contra la Fam al món. Ha estat també la primera iniciativa conjunta que han dut a terme dos centres escolars de la ciutat, com l'Escola Pia i l'Escola Freta. De fet, volen que de cara a properes edicions s'hi adhereixin més centres escolars de la ciutat. La cursa contra la fam s'ha fet de manera simultània a altres centres educatius de Catalunya i d'Espanya.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El dia 20 de maig de l'any 1992 és una data que tots els covers recorden, saben perfectament què estaven fent aquell dia en el moment en què Koeman va xutar aquella falta i va marcar el gol que donava la primera Copa d'Europa per al Futbol Club Barcelona, per al Barça. Avui en parlem amb un dels calellencs que justament va estar a l'estadi de Wembley, on es va produir aquell moment màgic que va canviar, sens dubte, la història del Barça. Parlem amb el Francesc Subirana. Subi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs molt bé, la veritat és que volem que ens expliquis, Francesc, com recordes aquell partit, aquell moment, on estaves, què feies aquell 20 de maig del 92, en el moment en què el Barça guanyava la Copa d'Europa?
Bueno, mira, evidentment estava a Londres i per veure la gran final de Champions, recordant sempre que teníem una taca trista de l'any 86, que vam perdre la primera Copa de Champions a Sevilla. Evidentment, tots els que érem allà estàvem molt preocupats si la guanyaríem o no la guanyaríem.
I tant.
Aquesta Copa.
I va ser, clar, devíeu marxar, no sé si vau marxar el mateix dia, el dia abans, com va anar el viatge?
Nosaltres, evidentment, nosaltres vam sortir el mateix dia, vaig fer-ho amb dos companys més, érem tres, que sortíem de Calella junts, amb avió, amb una estada a la nit, en el camp. Allà a Londres.
Us vau quedar a dormir a Londres. Aquella nit sí que devia ser fantàstica, aquella nit.
Sí, aquella nit va ser, evidentment, fantàstica. Vam acabar, festa, vull dir, festa gran. i trobant tots els culers allà a Londres.
I tant. Francesc, explica'ns com vas viure aquell partit, perquè no va ser un partit fàcil ni còmode per al Barça, això
no, no, evidentment no va ser fàcil, com bé sabeu, va haver-hi pòrroga i tot, molts de nervis. Aquí jo vaig tenir una anècdota, perquè aquest gol d'en Koeman una mica més ni el veig, perquè t'explico, evidentment, amb el descans de la pòrroga de la primera part, me'n vaig anar cap al lavabo, amb els nervis que tenia, vaig cap allà, al lavabo, i d'on les circumstàncies, al lloc que jo estava, també hi havia en Rui Ventura, i ens vam trobar justament en el lavabo. I xerrant pel passillo, en aquell moment comença la segona part del partit, de la pòrroga, i ja arribàvem al puesto, perquè ell també corria per aquella zona que no ens havíem vist, i corrents, un dels meus companys em diu, corre, corre, subi, que hi ha hagut una falta, que em sembla que xutarà en Koeman, que és una falta per... I just al moment de seure i mirar el punt del xut, veig el gol. Si no, sortint del lavabo, no em perdo el gol. És la meva anècdota històrica per mi, i satisfacció, evidentment, i content. I treu-me l'estaca de sobre que ens va fer de l'any 86 a Sevilla.
I tant. Què hagués passat, Subi, si no haguessis vist aquell gol?
Ai, no ho sé. No, la veritat, no ho sé. M'hagués, evidentment, molt content, però ja el vaig veure, no ho sé. El vaig veure. Però vull dir, tinc una anècdota. Vaig veure un Rudi Ventura que tenia relacions amb ell perquè havia estat per Calella amb nosaltres, amb la penya. Vull dir, llavors, xerrant allò que passa amb el passiu, jo temps just, i fent comentaris de del que estava passant, ostres, ai, subi, corre, correm, que hi ha una falta, ja el partit ja havia començat, i el moment de seure, mirar, aquell moment en comenxuta.
I tant, va ser un moment
sí,
màgic.
Va ser una nit molt màgica, evidentment. Tots els que érem allà, els culers, que tots érem els que havíem estat a Sevilla, vull dir, i altres com companys culers de Calella, que per maneres de tren i d'autocars, doncs érem allà celebrant-ho.
I éreu conscients en aquell moment de la importància d'aquest gol, a part de guanyar una Copa d'Europa, que això podia arribar a canviar la història del Futbol Club Barcelona, com així ha passat?
Sí, evidentment, vull dir, això ha marcat, va deixar marca. Érem l'equip del Dream Team, d'aquí ja va venir tot, ja, vull dir que era una... arrastràvem una trista història del 86, Vull dir, va haver-hi ja problemes directius, problemes amb els jugadors... Vull dir, tot això va solventar anar a les aigües tranquil·les i anar remuntant la història ja del Futbol Club Barcelona, evidentment, els grans títols que portem fins avui.
Exacte, ha canviat la història del Futbol Club Barcelona, aquella final. Ha canviat també la mentalitat de la gent del Barça, que potser ara no és tan pessimista com abans, o no?
Home, evidentment, ara ho veiem d'una altra manera, perquè vam conèixer els que som ja... una mica que tenim uns anys i hem anat seguint, som socis del Barça o no, vam estar 14 anys, la famosa cançó de la Tinga, 14 anys, sense guanyar cap lliga.
14 anys d'anar fent figa.
Cap títol, vull dir que això
sí, sí.
És així. I la història que tenim 5 copes ja, vull dir, de Champions, amb la mà i en fem 5.
Sí.
Vull dir, hem anat seguint entre dos i tres anys i quatre anys anar guanyant títols, vull dir que vora'ns hem anat remuntant.
A veure si algun dia el Barça agafa el Madrid, que aquest any em sembla que Lliga i Champions,
any,
eh?
Aquest any, malauradament, parlem del Madrid per dir, però parlem de nosaltres. Hem perdut els punts de casa. Amb els 8 o 9 punts que hem perdut de casa, ja seríem campions.
De Lliga, eh? Sí.
Els punts de casa no es poden perdre, i m'hem acusat el partit de Màlaga, que és el que ens va fer mal, però jo sóc d'aquests que diu a casa no podem perdre punts.
Doncs hem recordat aquell moment, aquell gol, aquell partit màgic que va canviar la història del Barça. Ara estava veient la fotografia que ja disposem aquí a la redacció i que ens ha passat el Subi, el Francesc Subirana. La tinc aquí al davant. Han passat els anys, Subi? Han canviat moltes coses.
Han canviat molts anys, i la veritat, hi ha moments que un s'emociona perquè troba a faltar un company, perquè l'altre company és viu, però l'altre company per ell va. aquests 25 anys, també.
I tant. I, a més, l'entrada cap a Wembley no està asfaltada, hem vist la fotografia, que és sorra. Això també deu haver canviat,
sorra,
això.
Sí, he tingut la gran sort que el 2011 vaig ser-hi, també. Vull dir que he conegut el Wembley del 92 i el 2011. He tingut la gran sort, també, de viure dos finals en allà i guanyar les dues copes.
I tant, doncs a veure si hi ha algun altre Wembley properament, el Francesc Subirana hi torna a ser i el Barça torna a guanyar una Copa d'Europa.
Molt bé, sí.
Aviam. Moltíssimes gràcies,
Francesc Subirana. A vosaltres, pel vostre interès.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Ràdio Calella.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I seguim amb més qüestions a l'Infovespre. Un jutjat de Barcelona ha condemnat a l'ICS, a l'Institut Català de la Salut, a indemnitzar amb 207.000 euros a una pacient que va quedar incapacitada després d'haver-se sotmès a una intervenció quirúrgica per pedres a la vesícula a l'Hospital de Calella. Això va passar l'any 2013, quan la pacient, de 38 anys, es va sotmetre a una operació que posteriorment va derivar en complicacions per, segons el jutge, una tècnica quirúrgica i seguiment defectuosos. La condemna obliga l'asseguradora de l'ICS a pagar 207.226 euros a la dona que ha quedat en situació d'incapacitat permanent total. Els serveis territorials de l'Institut Català de la Salut a Girona han declinat fer valoracions, limitant-se a dir que acaten la sentència. I abans de fer un repàs a l'agenda esportiva, fem un repàs a l'agenda cultural. Wait, Just Wait és el documental que es projectarà aquest vespre a la Sala Mozart en el marc de la Quinzena Solidària. És un treball signat per Javi Julio que tracta sobre la història d'un grup de refugiats a l'illa grega de Quios. La projecció anirà precedida d'un debat que aplegarà al mateix espai un voluntari de salvament marítim humanitari i un refugiat sirià d'Alep. El primer va salvar el refugiat de morir ofegat. El Cinefòrum està organitzat per Calella pels Refugiats, el Consell Municipal de Solidaritat i l'Ajuntament de Calella i recolliran donacions per l'entitat Salvament Marítim Humanitari. Serà quan acabem l'Infovespre, a les 8 del vespre a la Sala Mozart. També comentar que la programació de la Quinzena Solidària continuarà demà dissabte amb el Sidrau Solidari a partir de les 12 del migdia a la plaça de l'Església, una activitat oberta a tota la ciutadania. Arrencarà amb un contacontes a càrrec de Sílvia Serra. Hi haurà un dinar popular a càrrec de l'Associació Sant Quirze. Durant la tarda es faran espectacles infantils, música en viu i sortejos. A les 8 del vespre hi haurà la lectura d'un manifest. En aquest cas, l'organització compta amb la col·laboració de la Fundació Tercer Món Mataró. Més activitats, Barn de Clock, aquest dissabte a la Polivalent de la fàbrica Llobet Guri. És un concert que tindrà lloc a l'equipament municipal. Entrades a la venda exclusivament a taquilla al preu de 8 euros. Activitat sortida del pressupost participatiu de l'àrea de joventut que arrencarà a les 9 del vespre. I en plana teatral també tenim informació destacada aquest cap de setmana. Un cop acabades les representacions del 43è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, diumenge s'entregaran els trofeus, els guardons. Serà a 3:15 de la nit a l'Hotel Volga quan començarà un sopar. Posteriorment al sopar es donaran els guardons. Ràdio Calella Televisió oferirà l'acte en directe per Facebook i YouTube de manera simultània. I no deixem de parlar de teatre perquè aquest diumenge, penúltima representació de l'obra Sigues infidel i no miris amb qui, a càrrec de Joventut Artística. Havia de ser l'última funció de l'espectacle, però el grup artístic gallenc va anunciar fa uns dies a Ràdio Calella Televisió que ho prorrogava una setmana més. La representació serà aquest diumenge a 6:45 del vespre, entrades a la venda a taquilla del Teatre Orfeó. I aquesta sintonia ens indica que hem de canviar de repàs a l'agenda. Hem fet repàs a l'agenda cultural i ara repassem l'agenda esportiva amb Salvador Itxart.
La Unió Esportiva amb Vol Calella afronta la penúltima jornada de Lliga com a líder. Els de Puig tenen un avantatge d'un punt sobre el Sant Llorenç i dos sobre el Cambrils. La UEC, amb l'ascens a la butxaca, afronta les dues darreres jornades amb l'objectiu de guanyar la Lliga. Això es podria produir aquest cap de setmana. Si els nostres guanyen a la pista de la Garriga diumenge a 1:15 i el Sant Llorenç perdés o empatés dissabte a la pista del Sant Joan d'Espí. L'altra opció per acabar campions passa per sumar 3 punts dels 4 que queden en joc. Per tal de guanyar la Lliga, l'entrenador de la Unió Esportiva amb Vol Calella, Salva Puig, intentarà que els seus jugadors no es relaxin.
A veure com assimilem l'haver pujat de categoria, que no hi hagi una desconnexió i una relaxació que... Bueno, que pot ser fins a cert punt normal, intentarem que això no passi i que sobretot el partit que tenim fora de casa aquesta setmana a la Garriga, doncs que puntuem i traiem veiem un bon resultat, això ens donaria opcions a l'última jornada de casa contra el Tec de cada campió.
Aquest cap de setmana arriba una nova edició de l'Ironman, en aquest cas la de la distància 70.3. Diumenge a les 7 del matí es llançaran a l'aigua els primers triatletes. I l'equip femení del Club Bàsquet Calella, amb l'objectiu de la permanència assolit, jugarà l'últim partit de Lliga a la pista del Parets el dissabte a les 4 de la tarda. Els equips tant masculí com femení de vòlei de l'Escola Pia Calella jugaran partits de la Lligueta d'Ascens. Les noies dissabte a les 6 de la tarda a la pista del Sant Martí i els nois a les 4 de la tarda a la pista del Viladecans. I acabarem parlant de tenis taula. Durant tot el cap de setmana, les instal·lacions del Club Tenis Taula Calella seran la seu dels Campionats de Catalunya de Veterans. Jaume Puig i Jordi Font, que fa unes setmanes guanyaven dos títols als Campionats d'Espanya, intentaran seguir sumant més medalles.
Doncs arribats a aquest punt de l'informatiu, passem a la previsió del temps. Una jornada de cel poc ennuvolat per demà, cel també poc ennuvolat, amb tot hi haurà, això sí, intervals de núvols baixos que deixaran el cel mig ennuvolat. La temperatura mínima serà semblant i la màxima pujarà lleugerament. Visibilitat bona, el vent bufarà fluix i variable. Diumenge de matinada el cel estarà poc ennuvolat per deixar-nos després un dia de cel serè. Doncs d'aquesta manera acabem l'infovespre d'avui divendres, dia 19 de maig d'aquest 2017. Més informació a la nostra pàgina web, al Facebook i al Twitter. Acabem, com sempre, amb una cançó, amb un tema musical, i avui ens sembla oportú acabar escoltant a Donna Summer, que avui mateix ha mort, avui mateix ens ha deixat aquesta gran cantant. Per tant, doncs, amb la seva veu acabem aquest infovespre. Que passin una molt bona nit i un molt bon cap de setmana.
Ràdio Calella. Sense 7.9 FM.